Bon dia, augmenta el nombre de joves que acudeixen a centres de salut mental.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Els joves, potser com l'adolescent, diríem que si mirem uns temps enrere l'havíem d'anar a buscar que vingués a la consulta, ara sí, potser bé, no? I això també és un bon indicador perquè té un desig, no? O té capacitat de tenir una consciència i com demana, no? I es posa protagonista de la seva pròpia història.
És la psicòloga clínica Janina Roca en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest mateix dimarts. Respecte a anys enrere, la tendència ha canviat i ara són els joves mateixos que van a demanar ajuda i no esperen que se'ls hi ofereixi. Segons els experts, també ha disminuït el prejudici envers a persones que padeixen algun tipus de problema de salut mental. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 10 d'octubre de 2023 i avui amb especial atenció al Dia Mundial de la Salut Mental.
El dia en 4 minuts.
Com comentàvem, en aquesta línia, un grup de professionals dels equips d'atenció primària de la Garrotxa impulsen la prescripció de Natura. Aquest projecte consisteix en un estudi realitzat amb un grup de 45 pacients, amb l'objectiu de veure com responen a itineraris en boscos terapèutics durant un període de 6 mesos. En matèria urbanística, Sant Ferriol ja té centre cívic. L'Ajuntament ha finalitzat una de les obres més esperades i un dels projectes més importants dels darrers anys. L'obra ha tingut un cost d'uns 360.000 euros. A Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament preveu que el nou centre cívic entri en funcionament entre finals d'aquest any i a principis de l'any 2024. S'obrirà un procés participatiu perquè la gent del poble pugui decidir la gestió d'aquest espai. L'Ajuntament d'Olot retira 4 arbres de la plaça Clarà. Es tracta d'uns 4 exemplars que, a causa de la sequera i la calor, han patit aquest estiu. Havien mort. El Sigma recull més de 1.000 litres d'oli en 4 mesos. Des de mitjans de juny s'han instal·lat una cinquantena de contenidors en diferents punts de la comarca. Ho ha explicat el director del Sigma, David Llongarriu, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. En esports, la Vall d'en Bas estrena la primera catalana femenina amb un gran paper a casa. Les garrotxines tenen clar que hauran d'esprémer al màxim el plus que els dona guanyar davant l'afició. Aquest cap de setmana ho van fer davant el Joventut de Badalona B. Més d'una seixantena d'excursions i més de 600 inscrits. El 45è aplec excursionista dels Països Catalans ja està a punt. Es farà Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge. I a la contraportada parlarem del Via Crucis de Sant Francesc, que ja torna a tenir els medallons tan característics en cada un dels pilars. Recentment els han col·locat l'Associació dels Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura, després del robatori de fa just un any.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment de repassar l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. El cost de l'aigua pujarà un 30% a partir del gener a l'àrea de Barcelona. Cada municipi haurà de decidir com repercuteix la pujada en la tarifa final dels seus usuaris, gairebé 5 milions i mig de persones. Un institut de Vilafranca del Penedès recorre a l'ajuda de l'Església Mormona per la falta d'espai. El centre ha anat incorporant nous grups classe, però els espais no han crescut al mateix ritme i s'han quedat sense pati. Conills engabiats i enmuntegats denuncien les males condicions de les granges a Espanya. L'associació animalista revista Ànima Naturalis a escola en 10 granges de Catalunya, Aragó, Castella-La Manxa i Castella-Lleó i fa un informe demolidor. Air Europa pateix un ciberatac i demana als clients que cancel·lin la targeta bancària. L'atac hauria afectat l'entorn de pagaments amb el qual es gestionen les compres a través del seu portal web. Hamas diu que executarà públicament hostatges si Israel continua els bombardejos a Gaza. El grup islamista ha assegurat en un comunicat que l'execució serà d'hostatges civils no militars i es transmetrà en línia. I Brussel·les, per la seva banda, anuncia que revisarà les ajudes a Palestina, però no la suspendrà. Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Israel.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Un dia més sense canvis, atrapats amb aquest anticicló, aquest temps calcat el dels últims dies, amb temperatures altes de dia, fresques o una mica fredes de nit a les valls del Pirineu. Ahir es va baixar a 2, 3, 4 graus a la Cerdanya, a les valls, no pas alta muntanya. I de dia va fer molta calor, a Orís fins a 31 graus de màxima. La zona de Mieres, 32 graus de màxima, a Olot, 29, a Vic, 30 graus, 27 a Gombrèn, al Ripollès. Per tant, de dies dispara la temperatura, això també passarà avui. Sembla que no puja més el termòmetre i fins i tot de matinada pot baixar un grau o dos. Notarem una mica més de fresca, una mica més de fred al Pirineu. Tot això amb sol, però també boirines, boires al matí, que poden ser remulloses, i bé, algun núvol baix despistat cap a la costa. Però en principi un dia de sol, quatre cúmuls a la tarda al Pirineu Oriental i poca cosa més. Continuem doncs amb aquest ambient de setembre pel que fa a les nits i de dia, algunes hores, migdia i tarda, sembla gairebé finals d'agost. Això no té cap mena de variació en el dia d'avui i tampoc demà. Demà tot exactament igual. També dijous, el temps no canvia. Divendres una mica més de núvols, entra vent del sud i pot pujar encara una mica més la temperatura. Més llocs a 30-32 graus, excepcional. Però cap a dissabte s'anirà ennuvolant i sembla que entre diumenge i dilluns podria canviar el temps, arribarien algunes pluges i s'acabaria aquesta calor tan inèdita, tan insòlita.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 10 d'octubre de 2023, avui Dia Mundial de la Salut Mental, i en aquest informatiu de Ràdio Olot en parlarem àmpliament. Comencem parlant de l'augment del nombre de joves que acudeixen a centres de salut mental. Respecte a anys enrere, la tendència ha canviat i ara són ells mateixos els que van a demanar ajuda i no esperen que se'ls ofereixi. Segons els experts, també ha disminuït el prejudici envers a persones que pateixen algun tipus de problema de salut mental. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
Un de cada set joves experimenta algun trastorn de salut mental a Catalunya. Així ho recull la radiografia La situació de salut mental en el jovent català, elaborada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i la Federació Salut Mental de Catalunya. Aquest dimarts se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, amb la tendència a l'alça que aquest tipus de problemes cada vegada més afecten els joves. Els experts la consideren com una situació d'emergència, però com a aspecte positiu, la tendència a buscar ajuda està canviant. Els joves fan el primer pas i van a centres de salut mental per tenir recursos, fet que fa uns anys no passava. Ho ha explicat la psicòloga clínica Janina Roca en una entrevista a La Finestra d'Olot Televisió.
Els joves, potser com l'adolescent, diríem que si mirem uns temps enrere l'havíem d'anar a buscar que vingués a la consulta, ara sí, potser bé, no? I això també és un bon indicador, perquè té un desig, no? O té capacitat de tenir una consciència i de com demana, no? I després protagonista de la seva pròpia història.
Durant el confinament pel coronavirus i el retorn a la normalitat, la salut mental va ser un dels temes més preocupants entre la població, en especial en els joves. Denna Roca també remarca que el més important en les consultes de salut mental és que la persona que necessita ajuda faci el pas. Això els joves cada vegada ho fan més.
Les consultes de salut mental, el més important és que sigui la pròpia persona que... A vegades aquesta iniciativa no està o està amb la família o està amb els professionals. Sí? I el treball és que tot això s'ajunti per poder iniciar la voluntat també de canvi. Si no hi ha voluntat de canvi, de treballar en una altra línia encara per anar com entrant. No?
Podeu recuperar l'entrevista sencera al canal de YouTube d'Olot Televisió en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra aquest dimarts. Una commemoració amb el clar objectiu de sensibilitzar la població i deixar enrere l'estigmatització.
En aquesta línia, un grup de professionals dels equips d'atenció primària de la Garrotxa impulsen la prescripció de natura. Aquest projecte consisteix en un estudi realitzat amb un grup de 45 pacients, amb l'objectiu de veure com responen a itineraris en boscos terapèutics durant un període de 6 mesos. L'objectiu d'aquest estudi és demostrar els beneficis de viure i visitar espais naturals en l'estat d'ànim de les persones, així com la reducció del risc de patir patologies cardiovasculars, informa Perovac.
Nombrosos estudis demostren que estar en contacte amb la natura millora la salut mental, a part d'ajudar a prevenir malalties cardiovasculars. Sota aquesta premissa, professionals de l'equip d'atenció primària Olot de l'Institut Català de la Salut, juntament amb altres professionals de Besalú, Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas, han iniciat un projecte basat en immersions a la natura per avaluar l'efecte que té el contacte guiat a la natura en persones majors de 30 anys. La metgessa investigadora principal del projecte és Kionia Villar.
Bé, sí que s'està demostrant que, o s'ha demostrat que la gent que des de casa seu veu tres arbres al seu voltant del seu edifici n'hi ha tres i a menys de 300 metres hi ha un parc d'alta qualitat, doncs té menys patologia mental i menys patologia cardiovascular. Hem de deixar les pantalles, hem de deixar el sofà i hem de sortir a la natura, a jugar, a conversar, a captar els canvis. Tot això és beneficiós per nosaltres.
En aquests itineraris a la natura hi participen ja 45 pacients i s'espera que arribin als 166. La durada del programa és de 6 mesos per cada grup. Les primeres immersions a la natura tenen una durada de 3 hores i es programen cada setmana. Llavors, després de les 7 primeres setmanes, es programa una sortida mensual. Segons Villar, el fet que aquest estudi s'estengui en el temps permetrà als professionals analitzar si aquesta aproximació a la natura pot ser utilitzada com a tractament per a l'ansietat i la depressió, ja que per ella és important destacar que aquestes condicions no es curen en un sol dia o amb una pastilla de forma puntual.
Potser els estudis fins ara fets amb els boscos són de entro, estic fora del bosc, em fan uns testos, entro al bosc i quan surto doncs tinc menys cortisol, la meva freqüència cardíaca ha disminuït, la meva tensió arterial també ha disminuït, però un estudi a llarg termini de quin és el benestar que s'assoleix i si és durador durant uns quants mesos, equivalent al temps mig de que, en el que més o menys es tracta una ansietat o una depressió en farmacologia o en teràpia psicològica.
El fet que les immersions a la natura siguin una activitat en grup propiciarà també que es desenvolupin habilitats d'interacció social i de companyonia. Està previst que el projecte s'allargui fins a finals de l'any vinent i que els primers resultats surtin a partir de principis del 2025.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. En matèria urbanística, Sant Ferriol ja té centre cívic. L'Ajuntament del municipi ha finalitzat una de les obres més esperades i un dels projectes més importants dels darrers anys. Està situat just darrere de la Casa de la Vila, ha costat al voltant d'uns 360.000 euros i servirà per ser un punt de trobada dels diversos nuclis disseminats i alhora per fer-hi activitats que proposin els propis veïns, informa Gerard Puigdemont.
Des d'aquest octubre, Sant Ferriol possiblement viurà un abans i un després amb la inauguració i obertura del centre cívic ubicat just darrere l'Ajuntament. Aquest és un dels projectes de més envergadura que s'ha dut a terme en aquest municipi garrotxí els darrers anys, un local polivalent que consta d'una gran sala i sales annexes que ha costat al voltant de 360.000 euros. Una tercera part, més o menys, els va portar en el seu moment al Ministeri de Cultura i Esports, un altre terç al Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat i la resta, més o menys a parts iguals, entre la Diputació Diputació de Girona i el propi Ajuntament. El local està pensat per fer-hi tallers, activitats per a qualsevol edat, reunions o simplement per ser un punt de trobada o per celebrar-hi alguna pleca o festa en cas de pluja. La gent del poble, però, hi podrà dir la seva. En parla Albert Fàbrega, alcalde de Sant Ferriol.
És un espai a la carta, dic jo. La gent ha de decidir quines activitats volen fer i venir. El municipi que tenim, gran en territori, petit en habitants, dispers, fa que la gent no es mobilitzi gaire. Llavors, el que no farem l'Ajuntament, per el que hem vist, doncs, és preparar activitats i veure quina gent ve. No, no. Que sigui la gent que decideixi si té alguna inquietud per alguna activitat, que vingui un grup mínim de persones i a partir d'aquí doncs, l'Ajuntament mirarà què pot fer, fins a quin punt pot gestionar-ho, buscar subvencions, o si més no, deixar-los l'espai i ja està.
La clau del centre cívic sempre estarà a l'Ajuntament i de moment no s'habilitarà un horari d'obertura. L'objectiu de l'Ajuntament era crear un punt de trobada físic per unir d'alguna manera la prop de desena de nuclis que té el poble, alguns d'ells completament allunyats entre si, com per exemple el Torn, situat a la banda de Mieres, i Fares, havent passat Besalú.
Cert és que normalment la gent que viu aquí està molt, viu bé a casa seva i amb el seu entorn, però també és veritat que a determinats moments també els agrada l'activitat social, conèixer-se entre ells, i a vegades doncs, fa temps algunes mares havien demanat de tenir un lloc per reunir-se, no?, perquè els fills del municipi es coneguessin, que molts estan a quilòmetres de distància separats i en canvi venien aquí i doncs, la mare doncs, els vigilava uns nens, les altres mares anaven a fer gestions, compres o algun encàrrec, i això ja es havia mig fet, no?, es havia provat de fer, doncs ara sí que tenen un espai amb totes les condicions per poder-ho fer, això.
Una eina més, doncs, per un poble d'encara no 300 habitants, sense cap nucli urbà, ni pràcticament carrers i places, i completament rodejats per muntanyes.
I a Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament preveu que el nou centre cívic entra en funcionament entre finals d'aquest any i a principis de l'any vinent. S'obrirà un procés participatiu perquè la gent del poble pugui dir la seva sobre la gestió d'aquest espai. Aniol Puigvert.
Fa uns mesos enrere, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca que va decidir posar fil a l'agulla per reformar el centre cívic. Actualment l'edifici està en procés de construcció i ara una de les accions que s'hi està donant a terme és la reforma de la coberta de l'equipament. Des de l'equip de govern s'està treballant amb els tècnics per tal que el projecte sigui una realitat, si tot va com ha d'anar, entre finals d'aquest any i principis del 2024. Un dels objectius que tenen des de l'equip de govern és aconseguir que aquest equipament, situat al centre del poble, sigui molt transversal per tota la gent del municipi. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca és Jordi Cargol.
Per tant, doncs estem contents doncs, que ja fa uns mesos vam iniciar la obra i ara el que hem de fer és acabar de pensar tots plegats també i també obrirem un procés una mica participatiu de consulta també per la gent i també a través d'unes empreses tècniques que ens assessoraran, que ens explicaran doncs, com ha de ser aquesta gestió de tot aquest espai. Doncs properament, doncs això de cara a l'any que ve, el 2024, aquesta nova instal·lació just al centre del municipi doncs ha d'estar en funcionament i gaudint i tots plegats doncs, aquest nou espai.
Des de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca afirmen que fins que les obres no estiguin del tot acabades no s'activaran tots els serveis, ja que una de les prioritats és que entrin en funcionament a la vegada.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
L'Ajuntament d'Olot retira 4 arbres de la plaça Clarà. Es tracta de 4 exemplars que, a causa de la sequera i la calor que han patit aquest estiu, havien mort. Es preveu que es restitueixin per altres arbres durant l'hivern, però abans s'estudiarà si se substitueixen per altres espècies més resilients.
Aquest dimarts al matí s'han començat a retirar 4 arbres i a podar una punta seca d'un 5è exemplar a la plaça Clarà. Els arbres en qüestió són dues coníferes, un grèvol i una magnòlia, que els tècnics del SIGMA havien detectat que estaven morts. El regidor de Protecció Civil i Emergències, Aniol Sallabona, explica que aquests arbres han patit estrès durant els dos últims estius a causa de la sequera i la falta de pluja.
I avui el que es fa és executar aquesta retirada d'aquest arbrat precisament per minimitzar riscos, tot i que en aquell moment els tècnics no van mostrar cap preocupació per una caiguda imminent d'aquests arbres, perquè encara, tot i estar morts, mantenien una estructura prou rígida i valenta per aguantar, sí que s'havien d'acabar traient i el que van voler és anticipar aquestes tasques per no tenir cap risc de més en qualsevol caiguda que pogués provocar qualsevol dany, sobretot doncs, evitar danys personals i també doncs, danys materials en un entorn com és la plaça Clarà.
Segons Sallabona, el fet que retirin diferents espècies d'arbres descarta que sigui un problema d'un tipus d'arbre en concret. Ara començaran a plantejar-se, però, si es replanten les mateixes espècies que s'han retirat o se'n planten de noves.
La idea és que aquest hivern es puguin començar a restituir aquests arbres que retirem i, per tant, doncs, a partir d'ara ja el que faran els tècnics de SIGMA és una valoració de quins són aquells arbres que pensem que podrien seguir mantenint l'aspecte singular de la plaça Clarà i al mateix temps doncs, que siguin arbres resilients per les situacions o circumstàncies climàtiques que ens acompanyen.
Els encarregats d'estudiar l'estat de l'arbre a Olot són tècnics del SIGMA i operaris de la Fageda. A part de la retirada dels quatre arbres de la plaça Clarà, els operaris de la Fageda i del SIGMA han realitzat podes en diferents espais de la ciutat com són el Passeig de la Muralla, l'Eixample Malagrida o la carretera de Ridaura.
Per la seva banda, el SIGMA recull més de 1.000 litres d'oli en 4 mesos. Des de mitjans de juny s'han instal·lat una cinquantena de contenidors en diferents punts de la comarca. El director del SIGMA, David Llongarriu, ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que valoren positivament aquests números. El sistema de recollida d'oli ha arribat a unes 1.500 famílies després de diverses sessions informatives. Guillem Guardiola.
A mitjans de juny d'aquest 2023, uns contenidors taronges van aparèixer en diversos punts de recollida selectiva d'arreu de la Garrotxa. El seu color va cridar l'atenció de molts i alguns no sabien quina utilitat tindria. Eren els contenidors de recollida d'oli i que durant aquestes setmanes el SIGMA està fent el recompte de litres recollits. Són més d'un miler i encara no s'han comptat el 100% dels contenidors d'aquest tipus que hi ha repartits arreu de la Garrotxa. Ho ha explicat el director del SIGMA, David Llongarriu.
Si tenim en compte quan començar a mitjans de juny, ara hem fet una recollida a finals de mes de setembre, principi d'octubre, no els hem buidat tots encara els contenidors perquè estem amb aquestes tasques de buidatge, però ja hem recollit una mica més de 1.000 litres d'oli. Hem de pensar que aquests litres d'oli moltes vegades els trobàvem a l'aigüera, que acaben anant a la depuradora i afectaven el procés de depuració.
Arreu de la comarca hi ha uns 50 contenidors de recollida d'oli repartits per diferents criteris. En els grans nuclis de població hi ha un contenidor per cada 400 habitants i en nuclis petits hi ha un sol contenidor. Segons Llongarriu, la iniciativa ha arribat a unes 1.500 famílies i a partir d'ara es vol explicar aquest sistema a altra gent.
Fins ara les hem fet en punts d'afluència de públic, la sortida de l'escola, vam aprofitar l'estiu les piscines, ara aquestes es concentraran en algunes jornades directament a l'Ajuntament. I la gent que vingui ara doncs, li informarà quin us ha de fer del contenidor, com ha de dipositar l'oli, li seguirem regalant l'embut per posar-ho fàcil, però vull dir, sí que cal allargar-ho perquè hi ha hagut molta gent que diu «Ostres, no vaig pensar venir a recollir l'embut en aquella jornada, què fareu?». Doncs allargarem les sessions informatives.
A partir d'aquest darrer trimestre del 2023, els interessats en la recollida de l'oli podran anar al seu ajuntament per obtenir l'embut, estri necessari per fer el buidatge del líquid a l'ampolla de plàstic. David Llongarriu també ha afegit que d'aquí unes setmanes serà el moment de fer una valoració general dels números un cop recollits tots els contenidors de la Garrotxa.
L'esport a Ràdio Olot.
En matèria esportiva d'aquest dimarts comencem parlant de bàsquet, perquè la Vall d'en Bas s'ha estrenat a la primera catalana femenina amb un gran paper a casa. Les garrotxines tenen clar que hauran d'esprem al màxim el plus que els dona jugar davant la seva afició. La Vall d'en Bas ha superat aquest cap de setmana a tot un Joventut de Badalona B i ja sumen dues victòries en tres partits. Sílvia Martí.
Una estrena amb molt bona nota. El Club Bàsquet Vall d'en Bas ha iniciat el primer any a la primera catalana femenina amb molt bones sensacions, sobretot a casa. Sense anar més lluny, les jugadores de Xavi Saez i Albert Grabulosa han rebut i vençut tot un segon equip del Joventut Badalona. Les garrotxines són conscients que a domicili les possibilitats d'endur-se el premi es redueixen significativament. Per aquest motiu, un dels tècnics, Albert Grabulosa, assegura que la clau és fer-se molt fortes a casa.
Bé, serà una lliga difícil, eh? Vull dir, serà complicat, estem molt... Ens hem de fer molt fortes a casa, intentar guanyar-los a casa, sí, i després a fora, si rasquem, serà molt difícil guanyar partits a fora, hi ha molt de nivell, sí, i a fora hem de mirar si en rasquem algun i mira, tot això serà... Però a casa ens hem de fer molt forts i això, ja portem 2-2 a casa.
Grabulosa també considera que per mantenir la categoria cal eliminar al màxim les individualitats i creure en el sistema que les jugadores treballen als entrenaments. Per altra banda, celebra que rebre conjunts de la talla del Joventut Badalona, a part d'un repte, és tot un luxe.
Sí, home, esclar, són equips que tenen molta història i que tenen equips molt amunt, jugant de Lliga Femenina, saps? I que, vulguis o no, això veus que aquestes jugadores un dia altre poden arribar allà. Venen gent molt jove, saps? Que estan en ple de creixement, i això fa que les nostres jugadores diguin, hòstia, aquesta veus, aquesta... es fixen en els detalls seus, saps? Aquí és molt ben treballats.
Aquest serà un cap de setmana de descans a les pistes de bàsquet de la comarca. Una pausa que ben segur agraeix l'equip masculí, que ha tingut un començament complicat a Primera Catalana, amb només una victòria en tres enfrontaments. La primera, per cert, aquest cap de setmana a Parets.
I més d'una seixantena d'excursions i més de 600 inscrits. Avui, en els esports, també parlem del 45è aplec excursionista dels Països Catalans, que ja està a punt. Es farà a Olot des d'aquest dimecres fins diumenge. També es faran activitats familiars i per a joves, com per exemple la festa aplec del divendres. Destaca la plantada d'arbres a Sant Francesc, una activitat que servirà també per posar en valor la llengua catalana.
Des d'aquest dimecres i fins diumenge, Olot acull el 45è aplec excursionista dels Països Catalans, una trobada excursionista que inclourà fins a 66 rutes de diferents nivells en zones com l'Alta Garrotxa, el Collsacabra i el Pla de l'Estany, i en les quals s'han inscrit una mica més de 600 persones. L'acte inaugural es farà aquest dimecres a les 7 de la tarda al pavelló municipal i amb sopar. També hi haurà sopar amb reserva prèvia el dissabte al pavelló Firal a les 8 del vespre. Un dels moments més especials, segons els organitzadors, però, serà l'activitat de cloenda del diumenge a 2:15 del matí i amb sortida des de l'Espai Cràter. En parla el president del Centre Excursionista Olot, Albert Rovirola.
I l'acte de cloenda, que es fa dalt a Montsacopa, aquí hi ha la plantada de l'arbre. Plantada de l'arbre és el símbol una mica de la pervivència dels Països Catalans, i llavors aquí totes les diferents entitats que han vingut d'arreu porten doncs, terra dels seus respectius països o territoris. I bueno, llavors aquí hem aprofitat nosaltres per fer un homenatge a la llengua, i aquí també tenim la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, la Mireia Plana, i bueno, els ministrers de l'Escola de Música d'Olot, els xerrics.
A l'organització de l'aplec s'hi han implicat també les diverses seccions del Centre Excursionista Olot, com per exemple la secció de mainada, proposant activitats familiars, i la secció de muntanya jove. En parla una de les membres del Centre Excursionista Olot, Bruna Canyada.
El dia 13, una activitat d'orientació per la Fageda o també una excursió a la vora de l'Estany de Banyoles. I d'altra banda, les activitats més encarades a jovent i també va d'esperit jove són l'Open Block, que és una activitat d'escalada urbana a Besalú el dia 12, i el dia 13 d'octubre, que al matí hi ha planificada una excursió a les 8 a Sant Valentí de la Pinya i del Mont.
El mateix divendres 13 al vespre, la plaça de Braus d'Olot acollirà la Festa Jove, amb sopar popular i les actuacions de Santa Mandra, Greda Street Band i DJ Àngel i Dimoni. Tota la informació es pot trobar al web aplecolot.cat.
I avui a la contraportada el Via Crucis de Sant Francesc ja torna a tenir els medallons. Recentment els han fet col·locar l'Associació d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura. Si recorden bé, fa un any, 6 de les 14 plaques de bronze van ser robades. Aleshores, es va decidir salvaguardar les 8 restants al Museu de Sant Esteve i es va encarregar a l'Art Cristià, que n'ha fet unes rèpliques.
Fa prop d'un any, uns lladres van robar 6 de les 14 plaques de bronze del Via Crucis de Sant Francesc. Mai més se n'han tornat a saber res d'elles, i les altres 8 són custodiades al Museu Tresor de Sant Esteve. Els Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura, però, no volien deixar sense medallons els 14 pilars que pugen fins al cim del volcà Montsacopa, i des de fa pocs dies s'hi poden veure unes noves plaques. En parla Carles Macias, membre dels Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura.
El valor sentimental que hi pot donar cadascú en el seu interior era molt important. I llavors hem constatat que aquests dies o mesos que no n'hi ha hagut, molta gent ho trobava a faltar. A nosaltres ens agrada que un patrimoni que l'hem heretat dels nostres pares i avis, com a mínim, que no el deixem perdre nosaltres per desídia, simplement.
Els nous medallons no són de bronze, sinó d'una resina sintètica que simulen un color metàl·lic i s'han elaborat des de l'art cristià. En parla Pep Oliveres, director de l'art cristià d'Olot.
Vam agafar un model que ja teníem aquí nostre, perquè l'original, tal com era, no el vam trobar, però era un de similar, de la mateixa època, i el vam reconstruir el que era el marc, i vam fer un motllo nou del marc i vam adaptar l'interior d'aquest viacrucis que teníem aquí.
És l'Associació dels Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura els que s'ocupen de preservar aquest tipus de patrimoni que té la ciutat i ells mateixos asseguren que des de fa temps noten com l'incivisme en zones com la muntanya de Sant Francesc hi és present. Fa uns anys ja es va robar una imatge de l'interior de l'església de Sant Francesc i sovint apareixen trencats els llums que ressegueixen el camí per pujar la muntanya. Des de l'associació ho acusen el fet que queda apartat de la vista de la gent i el fet que és fosc.
Sap greu perquè ningú es beneficia de res amb aquest vandalisme i en canvi ens porten a nosaltres molt mal de caps i molts problemes perquè també és difícil trobar diners per aquestes coses.
Els medallons que representen la passió i mort de Crist el Divendres Sant han costat uns 3.000 euros a l'Associació d'Amics de Sant Esteve i al Santuari d'Altura i durant la festa major del barri es va fer una petita recol·lecta.
Doncs amb tots els medallons de Sant Francesc ja a lloc, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 10 d'octubre de 2023. Recordin, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i poden recuperar tots els continguts relacionats a Olot Televisió i a Ràdio Olot i a les seves xarxes socials. Gràcies un dia més per la seva confiança i ens retrobem a les 3 amb els butlletins horaris d'aquesta casa. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.